Bona tarda, són 2:15, us informa Jordi Rius.
L'informatiu del migdia.
Gran èxit de la Diada de Sant Jordi a Castellar del Vallès. És divendres 25 d'abril. Es van vendre més de 8.000 roses i el 70% dels llibres que les llibreries van portar a la plaça del Mirador es van vendre. De seguida us ampliem aquesta notícia. Abans, altres titulars. Junts per Castellar presenta la seva proposta per la Ronda Nord. La Cambra de Sabadell es reuneix també amb la consellera de Territori per donar prioritat a aquesta infraestructura. I en cultura, aquest dissabte arriba Hamlet.02, un muntatge dirigit per Sergi Belbel i protagonitzat per Enric Cambrai. I en esports, la Unió Esportiva Castellà juga el descens a Roses. Albert Sant Andrés.
Els blanquivermells obligats a guanyar quan només resten 4 jornades per acabar.
Gràcies, Albert. I la previsió meteorològica, cel entre mig i molt ennuvolat durant la major part del dia. Les temperatures, això sí, en augment. Comencem.
L'informatiu del migdia.
La Fira de Sant Jordi, que es va celebrar fa 2 dies, dimecres, a la plaça del Mirador, va ser tot un èxit. Es van vendre més de 8.000 roses a la plaça del Mirador durant la jornada. Pel que fa als llibreters, de tot el volum de llibres que van portar a les seves parades, els llibreters en van vendre un 70%. Aquestes xifres es corresponen a la major afluència que altres anys, gràcies al bon temps que va regnar durant tot el dia. De fet, des de Comerç Castellà apunten que van haver d'ampliar l'horari de fira perquè a l'hora de tancar la plaça estava plena de gent gaudint de les llibres i comprant a les parades. Ràdio Castellà va fer un especial des del Passa del Mirador per on van passar diferents convidats. Un d'aquests va ser el propietari de la llibreria La Centraleta, Carlos Higueras.
Jo no m'esperava que a primera hora ja tinguéssim aquest tota aquesta gent i a més, bueno, sí que és deduïble perquè Setmana Santa, que ha vingut tan al costat, no? La gent estava com que no pensava en Sant Jordi, no? I ara des d'ahir s'han despertat i, bueno, està sent meravellós. Dies maquíssims.
Un dels autors castellarencs, l'il·lustrador Joan Mundet, va passar pels micròfons de Ràdio Castellà. Aquesta era la seva impressió sobre la jornada.
No deixa de ser un dia normal, i al cap d'un de mig de matí així surts, vas a veure llibres, o compres una rosa, o compres llibres, no sé, és un dia de festa que ojalà fossin més dies així. Home, doncs... és un dia a l'any, però podrien ser uns quants dies a l'any. Els escriptors... majoritàriament llavors fan carreres, perquè llavors, esclar, has d'anar a firmar aquí, has d'anar a firmar allà, has d'anar més amunt, has d'anar més avall. Llavors, o sigui, ho disfrutes, però arriba un moment que si firmes molt acabes esgotat, dius, bueno, vale.
I l'Albert Montoya va presentar el seu darrer llibre, Cassandra.
És una novel·la que sí que ficciona una miqueta, però sobretot el que pretén és parlar del tema de la por, de com ho viu una noia adolescent que viu un procés de violència domèstica i li causa molta por i això la bloqueja. Llavors hi ha un moment que coneix un personatge que li explica la por, com ens afecta, què pot fer per superar-la, i per motius X, que haureu de descobrir quan llegiu, acaba fent un viatge de l'Àfrica fins a casa seva i la fa tornar canviada i afronta el problema d'una altra manera.
Aquests eren alguns dels convidats que van passar pel programa especial de Ràdio Castellà que es va fer dimecres entre les 11 i la 1. L'Escola Municipal de Persones Adultes, les Teixidores, va celebrar la Diada de Sant Jordi amb un acte que va combinar música i literatura. Com és habitual, l'escola va organitzar els tradicionals Jocs Florals, una proposta que va aconseguir engrescar els estudiants del centre. Enguany es van presentar més d'una setantena de treballs literaris i de fotografia artística en una edició oberta a tot tipus de creativitat. La violinista i professora de música de l'Escola Municipal per Torrevalada i escriptora castellarenca Canòlic Prats va oferir un petit recital acompanyada d'alguns estudiants i va presentar el seu llibre El violí de la llibertat. En parla Antònia Pérez, directora de l'escola.
Va ser un acte molt bonic, d'alguna manera el que vam fer entre tots els participants i les persones que van assistir-hi a aquests Jocs Florals del nostre centre, doncs va ser senzill participar d'aquest dia tan emotiu, que és el dia de Sant Jordi, aquesta diada tan maca per tots els catalans, d'alguna manera representar la nostra idiosincràsia, evidentment. Vam tenir com convidats a la Canoli, una de les mestres de l'Escola de Música Municipal Torrevalada, que juntament concretament amb tres alumnes seus, doncs es van oferir unes petites mostres musicals. També la Canoli va presentar el seu llibre, va ser la nostra convidada no només en l'acte musical per part de l'Escola de Música, sinó també per presentar el llibre que ha escrit i que d'alguna manera doncs, representa les seves vivències com a música dins de les presons.
Durant la cerimònia, que va comptar amb la presència de l'alcaldessa Yolanda Rivera, també es van atorgar els premis als estudiants guardonats que van llegir les seves creacions literàries i van rebre un obsequi que justament va ser el llibre de Canòlic Prats abans de la cloenda de l'acte amb un refrigeri.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. El grup municipal de Junts per Castellà va aprofitar la celebració de la Diada de Sant Jordi per llançar la seva proposta d'infraestructures acordada amb altres agrupacions de la comarca i amb l'associació Fem Vallès. Des de la parada que el grup va muntar a la plaça del Mirador, el portaveu del grup municipal, Joan Juni, va explicar que el projecte preveu tant el trànsit per carretera com el ferroviari i la mobilitat en bicicleta i a peu. Pel que fa a la connexió de la B40, que actualment acaba amb una rotonda del barri de Can Roca de Terrassa, Junts proposa en el terme municipal de Sabadell una sèrie de modificacions.
Nosaltres proposem una petita modificació en el seu traçat a l'entrar al terme municipal de Sabadell poc abans de Sant Julià d'Altura. La nostra proposta inclou un tram soterrat per sota la carretera de Matadepera fins al marge del torrent de Ribatallada. Després, el traçat passaria per darrere l'ermita, travessaria en diagonal el torrent de Ribatallada, passant per sobre la zona del Rieral, amb un viaducte fins a arribar a l'esplanada del final del polígon de Can Bages. A partir d'aquí, es connecta amb la B-124 enviant una rotonda a l'altura de Torre Turull.
Segons Juni, aquest traçat evitaria afectar el Parc Agrari de Sabadell i preservaria aquest espai. Per garantir la connexió d'alta capacitat de Sabadell amb la B-40, Junts proposa la prolongació de la Ronda Oest amb la Ronda Nord.
Aquesta ampliaria la circunvalació de Sabadell des del final de la Ronda Oest, travessant soterradament l'Avinguda de les Palmeres entre els barris de Can Déu i Sant Julià, amb la sortida del túnel, la via continuaria amb un viaducte fins als terrenys de Torre Turull, on connectaria amb la rotonda de la B40.
El portaveu de Junts per Castellà ha assegurat que per descartar definitivament la continuació de la B40 fins a Granollers i preservar l'espai ambiental sostenible del torrent de Colobrers, proposa una alternativa, la Ronda Est.
Aquesta començaria a la sortida del túnel de l'Avinguda de les Palmeres amb una rotonda sota el viaducte i atravessaria en diagonal sobre la B-124 fins al marge esquerre del riu Ripoll, passat Can Pagès. La Ronda Oest seria una via de 2+2 carrils amb rotondes a totes les interseccions fins a arribar a la B-30 a P7 a Barberà del Vallès. En aquest punt seria necessari també ampliar la B-30, els carrils laterals de la P7.
A més, aprofitant la infraestructura de la B40 al marge del torrent de Ribatallada, Junts proposa que es podria estudiar una petita connexió amb un pont cap a Can Avellaneda i Can Font entrant pel passatge de Santa Maria de Vilalba. Finalment, Junts, pel que fa al tren, proposa la continuació de les vies des de les cotxeres situades al barri Can Uriac de Sabadell, ja orientades per passar sota el túnel de l'Avinguda de les Palmeres de Sabadell i travessar el Ripoll direcció a Castellà del Vallès, segons afirma el portaveu del grup municipal de Junts per Castellà.
Aquest encreuament sobre el riu Ripoll es planteja per sota del viaducte de la carretera, compartint estructura a diferents nivells per reduir costos. Un cop als terrenys de Torre Turull, la línia continuaria soterrada fins a Castellà, paral·lela a la carretera, a la zona verda de la carretera i al polígon del Pla de la Bruguera. Plantegem tres estacions. Una a l'altura de la parada del bus de les benzineres de Repsol, donant servei als polígons del Pla de la Bruguera, Can Carner i Can Bages. Una altra al costat del Mercadona, cobrint la part sud-oest de Castellà. I la tercera a la Ronda Tolosa, a l'altura de la plaça Catalunya, amb possibilitat de prolongació cap a Setmanat en un futur.
Junts proposa un carril bici itinerari de vianants segregat de la carretera B-124. Aquest vial seguiria la zona verda entre la carretera i el polígon del Pla de la Bruguera, continuant pels terrenys de Torre Turull fins a Can Pagès. Des d'aquí travessaria el riu pel Pont Petit fins a Can Junqueras, on es podria accedir fins a Sabadell. I seguim parlant encara de temes relatius a la Ronda Nord. La Cambra de Comerç de Sabadell es va reunir fa alguns dies amb la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va traslladar la necessitat d'impulsar noves inversions en infraestructures viàries i ferroviàries a la comarca. Com a resultat de la trobada, el govern i la cambra van acordar treballar conjuntament a la definició d'una estratègia que permeti concretar aquestes inversions i reforçar la connectivitat del territori en 5 infraestructures clau per al creixement econòmic i la millora de la competitivitat empresarial. La consellera Paneque va confirmar que s'estan complint en calendari d'actuacions previstes del tram Terrassa-Castellà de la B40, reafirmant el compromís del govern amb el projecte i destacant la importància estratègica per al desenvolupament del territori. Pere Puig, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Sabadell, ha explicat que és un tema prioritari.
Haig de dir que vam sortir força satisfets de la trobada amb la consellera perquè vam analitzar la problemàtica que tenim d'actuacions, especialment la del tram Terrassa-Castellà, i en aquí doncs, hi havia una sintonia total en el sentit de que des de la conselleria entenen que això doncs, en fi, està, és un tema que s'ha de tirar endavant, hi ha la voluntat de fer-ho i molta disposició i vam trobar això. Una gran receptivitat, en cas de la connexió Terrassa-Sabadell, per reforçar aquesta connectivitat de territori que l'entenem nosaltres més enllà d'un tema puntualment de territori nostre i de la nostra demarcació, és un tema de país. És a dir, la necessitat d'aquesta connectivitat que ja nosaltres, en principi, estem disposats a sectoritzar-la, és a dir, que fem primer aquest tram i ja pensarem després per tirar endavant fins a Granollers, però aquest l'entenem de capdalt importància pel territori i pel país.
Puig reconeix que determinades companyies han desestimat instal·lar-se al nostre territori per aquesta falta de comunicacions i aquest dèficit que tenim des del punt de vista logístic.
L'informatiu del migdia.
I ara obrim pàgina cultural avui per parlar-vos de l'obra que es podrà veure aquest dissabte inclosa la temporada municipal d'espectacles. Aquesta vegada podem veure Hamlet 0.02, un muntatge dirigit per Sergi Belbel i protagonitzat per Enric Cambrai. En té més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Hamlet.02 es podrà veure dissabte 26 a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal. Hamlet.01 ja va visitar l'Auditori fa 2 anys. Ara tenim l'oportunitat de gaudir del segon acte, una construcció escènica en forma de monòleg. Així ho explica Sergi Belbel, el director de l'obra.
És un segon acte, no? Perquè l'aposta era fer un monòleg a partir de tota l'obra de Hamlet, és una mena de reescriptura intentant analitzar tots els punts foscos de l'obra, etc. El que va començar com un, diguéssim, com una aposta arriscada i divertida, perquè té un punt de comèdia, doncs com que l'1 ens va funcionar, doncs vam dir, escolta, si això era el primer acte, doncs toca fer el segon.
El que era doncs una aposta de comèdia va funcionar molt bé. Era una dissecció del primer acte explicada per l'actor Enric Cambrai, a manera de stand-up comedy. En què consisteix, però, en parla Belbel?
Aquest és el segon acte d'aquesta proposta de convertir aquesta obra magna en un monòleg d'això que ara en diuen stand-up comedy, no? Que és un actor, un micròfon, un tamboret i els espectadors, no?
Cambrai està lligat amb aquesta aventura des del principi. Belbel, de fet, sempre l'ha trobat molt bon actor i considerava que encara no havia tingut l'oportunitat de ser actor protagonista.
A mi l'Enric Cambrai sempre m'ha agradat molt des de fa els últims anys. Des que el vaig conèixer l'any 2015, veient-lo en una obra de teatre, jo saps qui és aquest noi, quin jove amb tant de talent, etc. Doncs vam començar a treballar, primer li donava papers secundaris, anaven passant els anys i ell anava fent coses, però jo veia que tampoc li donaven grans protagonistes als teatres de Barcelona i Catalunya, no? I li vaig dir, Enric, com és que no... I em dic, bueno, ja saps, això va com va, és una loteria, etc. I em va dir, a mi ningú em donarà ja el Hamlet. Jo vaig pensar, ostres, ningú et donarà un Hamlet, jo te'n donaré un de mastodòntic, no?
El muntatge Hamlet.02 és només el segon acte d'una proposta ambiciosa, la de convertir l'obra magna en un monòleg. Si s'acaba, tindrà una durada de 10 hores. El tema fonamental de l'obra és sobre el sentit de l'existència humana, com val la pena viure, què és la vida i és a prop de la mort, però, a més, cada acte de Shakespeare explora molts temes, com l'amistat, el pas del temps i la reflexió del teatre dins del teatre i del poder que té aquest teatre per sacsejar-nos i fer-nos preguntes. Recentment, Balbel també ha dirigit Dones de ràdio, de Cristina Clemente, i Turisme rural, de Jordi Galceran. Ho ha combinat amb Hamlet.02, l'obra que, recordem, podrem veure aquest dissabte a l'Auditori Municipal a les 8 del vespre.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, després de caure a casa enfront del Montcada, la Unió Esportiva Castellà està obligada a guanyar per evitar el descens a Segona Catalana. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, els blanquivermells estan obligats a guanyar si no volen caure en la zona de descens, en la qual existeix un triple empat a 31 punts amb Caldes i Torelló, quan només resten 4 jornades per disputar. En bàsquet, els dos equips sèniors continuen la lluita per l'ascens de categoria, mentre que els de vòlei ho fan per no perdre-la. El futsal vol mantenir la renda de 7 punts sobre el descens a 5 jornades al final, i l'hoquei visita la pista del líder Belloc per tractar de donar la sorpresa i sumar 3 punts més per la promoció d'ascens. Arrenquem, doncs, parlant de futbol amb la Unió Esportiva Castellà al límit del descens a la recta final de la temporada. Els de Juan Antonio Roldán estan obligats a sumar els 3 punts al camp del Cué de la categoria, un rival ja descendit, però que pot ser un problema per un equip amb presses. Els castellarencs van caure per 1-2 enfront del Montcada en l'última jornada abans de la Setmana Santa i les urgències poden passar a factura a l'equip. Pel partit, però, els de Juan Antonio Roldán podran comptar amb tots els efectius disponibles, de la mateixa manera que el rival no tindrà cap sancionat. Aquest dissabte, a 6:15 de la tarda, Agrupació Esportiva Roses, Unió Esportiva Castellà, al Municipal de Roses. En bàsquet, els dos equips del Club Bàsquet Castellà volen continuar tenint opcions en la lluita per l'ascens de categoria, una opció que continua sent remota, però força real. El masculí visita el barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet per enfrontar-se a la SB, un rival que arriba al partit en 7a posició, 2 per sota dels castellarencs. A només 2 jornades pel final, els groc i negres estan obligats a guanyar els 2 partits i esperar que Sant Josep i Cornellà B fallin. Una opció que es pot donar a aquesta jornada, ja que tenen enfrontaments complicats amb Diagonal Mar i Sant Adrià. Una opció que es mantindrà fins a l'última jornada, on els dos equips s'enfrontaran entre ells en un final d'infart que pot afavorir els de Jaume Prat, sempre i quan, com dèiem, aquests guanyin els seus 2 partits enfront a SB i CuBàsquet Sant Cugat. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, al pavelló municipal de Santa Eulàlia, a SB, Club Bàsquet Castellà. El cas del femení és força semblant, ja que les de Xavi Revillà reben a casa el Petropinto Asfe B, després d'una important victòria enfront de les segones classificades del Club Bàsquet Castellet per 38-43, que les deixa a només una victòria. Les castellanenques, però, han d'esperar que les rivals fallin en un dels 2 partits que resten i guanyar elles els 2, ja que tenen la baralla a favor, en haver guanyat els 2 partits de la fase regular. El Castellet s'enfronta a l'Osona B aquesta jornada per acabar amb el Jet Terrassa, a 2 equips de la zona mitjana de la taula que li poden donar un ensurt. Tot i això, la tercera posició també pot garantir l'ascens, com en el cas del masculí, ja que poden optar les places restants si la federació així ho estima oportú. Aquest diumenge, a 8:15 del vespre, al pavelló Puigverd, últim partit de la temporada pel sènior femení enfront del Petropinto Asfe B. També se la juga l'hoquei, que a 3 jornades del final encara ha de lligar la promoció d'ascens a Hockey Plata. Els granes tenen una visita complicada a Belloc d'Urgell, la pista del líder destacat de la categoria, on no ha guanyat en les últimes 2 temporades. El Belloc, un equip ple d'exjugadors d'Hockey Lliga, és el principal favorit per l'ascens i no li posarà les coses gens fàcils a l'hoquei Club Castellà, un equip, però, amb les energies recarregades i disposats a donar la sorpresa. Amb 9 punts en joc, encara tenen 4 de marge sobre el següent equip amb opcions a l'ascens, ja que el Barça, que empata Àcura amb 48 punts, no pot accedir al playoff per tenir equip a plata. Voltregà, Vilanova i Jake no ho tindran tampoc gens fàcil, ja que s'enfronten a Sant Just, Barça i Caldes, respectivament, tots equips de la part alta de la taula, excepte el Sant Just. aquest diumenge a les 6 de la tarda, Club Petit Belloc, Hoquei Club Castellà. El femení, per la seva banda, ho té millor i disputarà el tercer partit consecutiu a casa dels 5 que marca el calendari. Les d'Eric Nasser s'enfronten al seu rival més directe de la classificació i una victòria podria representar passar per sobre del Sant Just, ara a només 3 punts de distància, un rival al qual li volen retornar el 8-1 de l'anada. Dissabte a les 12:45 al Dani Pedrosa de Castellà, Hoquei Club Castellà, Sant Just. En futsal, el futbol sala castellà va golejar per 4-2 a l'Olímpic Floresta, tercer classificat, i va sumar la tercera victòria consecutiva en Lliga per a deixar l'ascens a 7 punts. Els de Cristian Hernández han encadenat la millor ratxa de la temporada en 4 victòries en 5 partits i encara en la recta final de la temporada en una bona posició per mantenir-se per quart any consecutiu a tercera divisió nacional. Aquest cap de setmana visiten la pista del Girona Futsal, rival el qual van superar per 6-4 a l'anada al Joaquim Blume. I per acabar ho fem amb vòlei i els dos equips immersos en la lluita pel descens. Qui millor ho té és el femení, que rebrà dissabte el Molins al Puigverd en la lluita per la segona posició i deixar enrere el descens. Pel que fa al masculí, després de tancar abans de Setmana Santa amb una victòria al tie-break per 3-2 enfront del Sant Adrià, van aconseguir retallar un punt a un rival directe en la lluita pel descens, que ara és a 4, i aquesta jornada visitaran el colíder Viladecans.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Dissabte 26, l'Esbart Teatral de Castellà organitza la tercera edició de la Triforca, fent un homenatge a la Víbria, o al drac de l'entitat castellarenca. Aquesta edició serà una mica diferent de les anteriors, perquè aquest any serà a les 10 de la nit i tindrà un caràcter no tan teatral, sinó com més aviat un ritual de foc perquè la gent participi. El grup de Diables explicarà la història de la Víbria, però aquesta vegada pensada com un espectacle de foc participatiu. L'activitat de la Triforca, però, començarà a 6:15 amb un berenar de 7, perdó, amb un berenar a l'àrea d'Empatasques. A les 7 comença la cercavila baixada de la pell del drac, sortint de l'àrea d'Empatasques i passant pel carrer del Puig de la Creu, la Mina, Sant Miquel, plaça Vella, carrer de Mas Cropell i plaça del Mirador. Els Diables de l'ETC la portaran fins a la plaça del Mirador, on s'ha previst un sopar popular. A les 10 començarà l'espectacle, on participen la colla de Diables i les Espurnes, que participarà a l'encesa final de l'espectacle. La festa continuarà a 12:15 al carrer Colom. L'Esbart Teatral, això sí, decidirà aquesta mateixa tarda de divendres si manté l'activitat per la previsió de pluges aquest dissabte. Fins al 30 d'abril es poden visitar els 33 comerços castellarencs que s'han adherit a la gincana. A l'abril, cada paraula val per 1.000, una proposta organitzada pel Saber Local de Català, Comerç Castellà i l'Ajuntament, amb l'objectiu de dinamitzar els establiments de proximitat castellarencs a través de la llengua d'una manera divertida, senzilla i lúdica. Per participar-hi cal emplenar les butlletes que es poden recollir als establiments que participen en la proposta i que s'hauran de depositar a les urnes que estaran situades a cada establiment o a la urna ubicada al mirador.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
L'Ajuntament de Badia del Vallès ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra un funcionari municipal després que els serveis econòmics del consistori detectessin el 16 d'abril moviments irregulars en el pagament a diferents proveïdors, segons ha explicat el govern local en un comunicat. La denúncia es va interposar a la tarda del mateix dia a la comissaria de Barberà del Vallès amb la documentació recollida durant el matí. L'endemà, el 17 d'abril, el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament va obrir un expedient disciplinari al funcionari denunciat amb mesures cautelars, tal com estableix el protocol pertinent. El cas està judicialitzat i l'Ajuntament es personarà com a acusació particular. I l'Ajuntament de Rubí ha iniciat els treballs per reparar el pont que uneix l'Avinguda Gaudí amb la carretera C14-13A. La infraestructura travessa la riera i es va descalçar com a conseqüència dels forts aiguats del mitjans de març. La zona d'obres es concentra als fonaments de les piles centrals del pont ubicades a la llera de la riera de Rubí. L'accés es farà directament per la carretera a través d'un camí existent que caldrà adaptar. La durada estimada d'aquesta actuació és de 3 mesos i com a recorregut alternatiu es pot utilitzar el pont de Cova Solera. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 25 d'abril. Ens acomiadem el que us hem acompanyat. Adrià Tirado, el control tècnic, Marina Antúnez, Rocío Gómez, a la redacció i locució, Albert Sanrés, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda, bon cap de setmana i tornem dilluns.